No, no, clarament no estava tan preparat. Ara sí, ara sí.
No, ja veig. T'has vingut amunt. Molt bé, dispara.
Ah, bueno, espera, que no t'he preguntat. Espera, no, Sant Joan.
Què?
Ho has tirat petardos o no?
No, 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 ni un, ni un. Estic sorprès perquè aquest Sant Joan, no sé si sóc jo o és que, clar, estic en una altra zona de la ciutat, més allunyada del centre i tot, però menys petardos, no, en general? Vull dir, menys en els dies anteriors, també no deu ajudar, o deu ajudar, el fet que va ploure molt i suposo que la gent no sortia tirant a tant. I els dies després també, tio, jo me'n recordo abans, i quan dic abans vol dir fa dos anys, eh? No, no és un moment polla vella, però que durava moltíssim la merda dels petardos. Dues setmanes abans ja estaven i durava un, no sé, dues setmanes més després. Però és veritat que en cases anteriors havia viscut més a prop de parcs que ara, però déu-n'hi-do el que donava per sac la gent. Potser és que ja s'han adonat que això és cremar diners, literalment.
Tinc teories sobre això. Ho he estat estudiant. He estat estudiant una mica el mercat. Perquè tu fixa't que abans, i ara sí que és una mica un moment polla vella perquè ens hem de tirar una mica més enrere. Quan anaves a comprar els petards, saps que ara posen aquestes paradetes que semblen...
Les guixetes.
Sí, que són guixetes que semblen com les parades de la castanyera de l'octubre, però en realitat venen petardos. Abans, aquests eren arsenals militars o quartels de la Guàrdia Civil, és a dir, de l'envergadura. O sigui, el tipus de petardo que es venia no era una piula i una bombeta d'aquelles. Llavors, el que estic veient, bueno, primer de tot, que tenim altres distraccions. Llavors, com que tenim moltes coses que competeixen per la nostra atenció, no podem invertir tant en petards. Val? Aquesta és una opció, perquè jo me'n recordo que quan era petit, bueno, és que igual vinc d'una família de piròmans que no ho crec, però recordo que quan era petit jo tenia tants petardos que no tenia espai físic per tirar-los tots per Sant Joan. I llavors venia la meva àvia i em deia sempre: no et preocupis, nen, que els que et sobren per Sant Joan es tiren per la revella de Sant Pere. I jo, correcte. Tio, Sant Pere, ara ningú sap què és la revella de Sant Pere. És una cosa que no és ubicable al santuari de l'home regular de Catalunya. I la segona és que he notat, a veure si confirmes aquesta teoria, que mentre sí que és cert que hi ha hagut un decreixement molt gran de l'explosió de petards de retail, hi ha hagut un creixement molt gran de lo que és el petard institucional. És a dir, aquest que està promogut pels ajuntaments, els que fan molts sorolls, val? Aquest jo li dic petard institucional. I d'aquests n'hi ha molts, però dels normalets, tio, la gent té Netflix, ja els petardos fan mandra.
Home, les paradetes que són casernes militars, jo crec que encara és així, vull dir, nosaltres que vam anar a comprar unes sabetes pels crios i tot això, va ser... Arribes allà i dius, aquesta gent ha de cobrar un plus de perillositat, perquè com se li incendia una miqueta la caseta, això s'ho peta pels aires i té el poder de devastador d'una benzinera, saps? Vull dir, és que pot deixar un bon cràter aquí a plaça Maragall. Conyes a part, no ho sé, no sé què pot ser que la gent decideixi ja deixar aquesta tradició de merda dels petards, perquè clar, vull dir, la gent que no té animals, doncs no ho entén tant, i bueno, animals, o crios, o gent gran, o el que sigui, però bueno, o gent hipersensible al tema dels sorolls, no? I és una cosa que de criu m'agradava, però em va deixar d'agradar relativament aviat, val? I ara de gran, doncs no ho suporto, no? Però hòstia, sí, dels dos gats que tenim, doncs un ho va passar molt malament, saps? L'altre, com que és mig sordo, doncs no es va ni... Jo crec que no es va ni enterar que hi havia d'això. D'altra banda, no sé quin... Ara em fotré un moment volau, però bueno, podem lligar-ho amb... Saps que els nazis estan tornant, no, Marc? Vull dir, és un fet que està passant. Vull dir, només cal veure el resultat de les eleccions. I com que els nazis sempre estan propagant aquesta... La teoria conspiranoica aquesta del gran reemplazo. A veure, potser el gran reemplazo s'està donant aquí a Catalunya i això es fa que la gent nouvinguda no compri petards. Per tant, jo el compro, el reemplazo aquest. Vull dir, si s'ha d'acabar amb els petards, endavant. I que sí, com Peter Levels deia, diu, hem de viatjar més, mesclar-nos més, follar més entre cultures, perquè així desapareixeran les races i ja no hi haurà racistes, és el final dels racistes. Doncs mira, si així acabem els racistes i amb els petards, benvingut sigui el gran reemplazo, val? Conyes a part, de què parlem avui? Què? Déu-n'hi-do, quina tangent.
Avui és dels que m'agraden, perquè tornem, ara com que sí, aquest és el primer episodi d'estiu oficial, que ja és gravat en estiu, tornen una mica aquestes temàtiques més lleugeres, aquests de recomanem coses, portem merdes interessants que hem vist. Solen agradar. Aquests a l'estiu entren bé, perquè a veure, no ens enganyem, a l'estiu tot fa més mandra i escoltar-nos encara deu fer molta més mandra. Llavors, si escoltes una cosa més lleugereta i descobreixes algú de pas, doncs millor que millor, no? I te l'has preparat a sobre.
Bueno, sí. Mira, ahir estava fent exercici a la terrassa i jo vaig dir, vaig a mirar què tenim demà. Vaig a mirar si demà he de sortir de casa, perquè ahir, de fet és curiós, eh? Ahir va ser el primer dia en molts mesos que no vaig sortir de casa per feina. Val? Així com, jo me'n recordo, eh? Vull dir, post-pandèmia va quedar molt... post-pandèmia, sempre serà post-pandèmia, no? Però, o sigui, 2020 tancat, 2021 restriccions, 2022 la gent encara estava una miqueta amb la merda aquesta, que si l'Omicron, no sé quantos. I hi havia moltes empreses que encara estaven amb el no veniu a l'oficina, no quedem en persona, o millor fem un Zoom i no sé què. Va costar molt. Potser jo diré que fins al... Ara no me'n recordo quan vaig dir això, però potser va ser el juliol del 2023. No vaig tenir la sensació de fer més de dues reunions en persona per dia, val? Si no vaig tornar a la realitat prepandèmia de dir, doncs, fer 6-7 reunions al dia en persona. I ara porto uns mesos que sí, que he estat molt a full. També és veritat que estem fent un puix de ventes gran a l'empresa, preparant-nos pel semestre que ve, també perquè ens han cancel·lat un parell de projectes grans i, bueno, doncs, a correcuita una miqueta, doncs, hem de trobar els substituts d'aquests projectes i res, ja s'ha hagut de fer una miqueta més de puix de ventes, però ahir va ser un dia que dic, hòstia, no tinc cap reunió, que bé, saps? Vull dir, de sortir pràcticament no, o sigui, cada dia, de dilluns a divendres, a fer reunions i tal, un dia de quedar-se a casa em va entrar molt bé. I aleshores això, estava fent exercici i vaig dir, d'avui em sona que tenim dos focs a terra, vaig a mirar-lo. I clar, com que no sabia de què eren, dic, bueno, va, i sí, m'ho he preparat una miqueta. Per sort, són d'aquests estiu, no cal preparar res, però tio, no et pots queixar, que últimament m'he preparat coses, tio, el de la fractura electrònica. Déu-n'hi-do.
Doncs vaig aprendre coses amb el de la fractura electrònica. I no, no em vaig atrevir a baixar-me el programa aquell. És que em va fer molta por. És que jo no sabia que sortiria d'allà.
Responent al teu dubte, sí que hi ha programes de facturació electrònica gratuïts. Vaig trobar-ne un recull. Si de cas els posem a les notes de l'episodi. Val? Perquè...
Però què vas anar? A GitHub?
No!
Vas anar a GitHub i vas buscar factura electrònica, a veure què sortia o no?
No, seria el seu, però no. Mira, com que ens ho vam mirar, nosaltres hem fet els deures, vull dir, amb els veïns ens ho hem mirat perquè hem dit, collons, això ho hem de tenir d'aquí un any, perquè tenim clients que facturen més de 8 milions d'euros anuals i, per tant, és millor que ja ens ho anem mirant, parlem amb la gestoria i anem implementant el que s'hagi de fer d'aquí a final d'any, no? Vull dir, una miqueta el que vam dir, sense pressa, però sense pausa. I ja està, i aleshores vam estar mirant per veure quin software hi havia, vaig trobar una entrada al blog de Holded, que bàsicament Holded ja et diuen, ei, nosaltres ho fem! Però bueno, si no vols pagar Holded i vols mirar si hi ha alternatives gratuïtes o més... Anava a dir de localitat, però Holded són de Barcelona. Però bueno, ara que ja s'han venut, doncs bueno, pues, igual vas a buscar... A veure si pots ajudar una empreseta una miqueta més petita, no? Igual que fa 10 anys o així, doncs hauríem contractat un quipo, doncs a veure si hi ha el quipo del 2024, perquè ens entenguem.
No pot ser tota la vida a l'underdog.
Bueno, igual parlem d'això després. Què, comencem per llibres o podcast?
Va, per podcast.
Vinga, doncs, et sembla. Fem un cadascú o què? No. Jo aquí...
Va.
Va,
comença que te l'has preparat.
Va, a veure... He de dir que tinc dos nous i un antic, ¿vale? Un antic que m'ha fet una grata sorpresa, una tornada amb força. ¿Vale? Començo pels nous. M'agrada molt i començo per un que no és de business, ¿vale? Ja que els altres dos ho són, començo pel que no és de business. Conan O'Brien et diu alguna cosa, aquest nom?
Absolutament res.
Vale. Clar, perquè no és del món de la tecnologia. Conan O'Brien tenia un late night show molt famós, Estats Units, un tio bastant esperpèntic, és de tendència irlandesa i aleshores té... És, com es diu això, tio? Ginger. És pèl roig i és molt graciós i ell sempre juga la carta aquesta de pèl roig, loco, irlandès alcohòlic i la veritat tenia un talk show que amb el que jo vaig créixer doncs, a principis dels 2000, a l'època de la uni, el vaig enganxar. ¿Vale? I li havia perdut la pista, la veritat. Vull dir, i vaig veure que ja té un podcast que està força bé que té dos formats, val? Que és Conan O'Brien Needs a Friend, que és Conan O'Brien necessita un amic, val? I aleshores aquí parla amb gent hiperfamosa, de fet l'episodi amb el que vaig descobrir va ser que entrevistava a Melinda Gates, però per allà ha passat tot Hollywood i la resta de gent famosa a nivell universal, val? I després té l'altre format, que també m'agrada força, que diràs, quina tonteria, que és Conan O'Brien Needs a Fan, que és això, que no, que Conan O'Brien necessita un fan. I el que fan és truquen a gent random de la seva audiència que s'ha apuntat del pal, bueno, truqueu-me a mi que tinc alguna cosa interessant per explicar. I surt gent amb aficions molt totxes, saps? O sigui, penja que he sentit un tio que reparava catifes i estores amb estil del Nepal, però el tio viu a Ohio, saps? Vull dir, una altra que és traductora de 12 idiomes, no sé quant, o sigui, has de tenir alguna cosa així bastant fora de lo comú. O una parella d'ex-mormons que explicaven la seva transició de deixar de ser mormons i tornar a veure o provar l'alcohol per primer cop fotent-se un cubata al lavabo, saps? Amagant-se dels seus fills. A l'edat de 40 i no sé quants anys, saps? No sé, experiències i històries molt divertides. El tio és extremadament divertit. La veritat, jo soc molt fan del seu estil d'humor i tots els i també és molt incorrecte, eh? Vull dir que no és allò que dius, hòstia, per ser un tio ja està granadet a nivell d'edat, no és allò que dius, bueno, ja va fer bromes fàcils i no sé què. No està un pèl. I a mi això m'agrada, per tant, aquest el recomano com a podcast estiuenc de començar a escoltar coses d'humor en anglès. A més, si algú també vol millorar el seu anglès en aquest sentit, crec que és un podcast molt bo, parlen molt clar, s'entén molt, tot i que podria pensar que hi ha slang. No n'hi ha tantíssim, val? Jo m'ho passo molt bé, si el gimnàs és... De vegades he de parar de fer exercici perquè m'estic partint la caixa.
Episodis llargs o curts?
Hi ha llargs i curts, eh? N'hi ha de mitja horeta i els més llargs potser... Jo crec que no arriben a una hora, val? Però els de que parlen un fan i tal crec que són mitja hora, com a molt. Però no són llarguíssims. A mi se'n fan curts, de fet.
I col·lecció d'antics? O sigui, hi han 10 temporades?
Doncs t'ho hauria de mirar. Si vols, t'ho miro, però... Bueno, no ho sé. Jo, és que, com que en van traient bastant sovint, no sé si deu ser... Potser és diari, eh? Ara dic una tonteria si dic que és diari. Però no m'ha passat. De fet, ara l'he obert i n'hi ha una altra, saps? I, bueno, parla amb una persona de Halifax, una persona que es diu Caleb, i que parla... sobre temes de lubricació. Vés a saber, saps? Vull dir, potser és una persona que es dedica a lubricar màquines o al contrari, que produeix lubricants naturals amb olis de no sé què. Vull dir, vés a saber. Vull dir, aquest episodi, aquest podcast és tota una caixa de sorpreses. No t'ho sabria dir i com que no se'm dona molt bé això de fer dues coses a la vegada, doncs no ho miraré ara, però bueno, en qualsevol cas. Ja no m'he quedat sense episodis.
Simplement que... A vegades em dona molta ansietat començar un... Ansietat no és la paraula, però no sé què em dona. O sigui, com molt malestar emocional començar un podcast que té moltes temporades perquè sé que mai el podré escoltar sencer.
A mi això em va passar. De fet, l'últim... No, això ho vaig fer amb La Sotana i ho vaig fer amb El Búnquer. I vaig dir, mai més. Perquè, o sigui, ho vaig intentar... O sigui, La Sotana ho vaig portar bastant bé perquè al final no eren tants episodis, però recordo escoltar-me'n dos o tres al dia per arribar fins al primer. Però clar, és veritat que ja d'això fa molts anys i, per tant, encara realment havia de tirar 4 anys enrere, potser. Però El Búnquer, tio, o sigui, déu-n'hi-do, eh? M'han hagut de menjar molts perquè és diari. I després ja no ho he fet més.
El problema és que no val la pena. És que no val la pena, Àlex.
Exacte, no val la pena. Va, no val la pena si t'has de quedar més tranquil. El teu cervell ha de dir, ara ja puc descansar tranquil.
Clar!
Però has de batallar contra això, tio.
Però quina merda de sanity check és aquest de...
Has de batallar contra això.
T'has d'escoltar 400 hores de contingut que no t'aportaran. Igual sí que t'aporten, però és que en realitat no. O sigui, la curva de felicitat s'aplana moltíssim. Són moltes hores de contingut per molt poc retorn.
Exacte.
Però sí, has de fer callar tot cervell. Llavors ha d'haver-hi altres maneres d'enganyar-lo. I en aquestes jo et porto un podcast ara també que té 9 temporades, val? Per si et semblava poc el que tenies tu. D'acord, aquest ja posem més mal al món. No, aquest està bé. A veure, jo crec que mai te n'he parlat. Diria que no, però no és nou. De fet, és molt antic. Jo crec que igual aquest podcast va començar el 2015 o una cosa així, jo crec, eh? Vull dir, té recorregut i ja ha deixat d'operar. És a dir, és un paquet tancat. Està esponsoritzat o promogut o la productora és Red Hat. Es diu Command Line Heroes. I el que fa és que et porta amb històries curtes i no tan curtes a través de 9 temporades per tota la història de la computació personal. A veure, per què està bé? Està bé perquè jo penso que, a veure, al final del dia la gent ens escolta perquè parlem de coses que possiblement no pot parlar amb el seu marit o muller, perquè si no el farien fora de casa i els nens li deixarien de parlar i pensarien que el seu pare o la seva mare ja no és guai. Llavors ens escolten a nosaltres, que sí, pues, ningú ho nota, i poden tenir com aquestes converses nerdis amb algú. Val? Jo faig el mateix, quan escolto podcast, vull dir, no sóc culpable. Malgrat no tinc ni marit ni muller, però si en tingués estaria hasta els ous, així que segur que ja va bé que comenci a practicar. Llavors, crec que una molt bona opció és, per començar a introduir el teu marit o muller en aquest món, que ara que marxeu de vacances, en el cotxe, allò, com per error, li comencis a posar aquest tipus de contingut, perquè jo penso que la història d'internet, de l'ordinador personal, en si mateix, segurament explicat així, tal com raja, és una mica avorrida. Però aquesta gent li posa com el factor èpic i hi ha una producció brutal. De fet, la web és espectacular. I la pasta que s'han deixat en produir aquest podcast és increïble. De fet, evidentment, esponsoritzat per Red Hat, ells ni corten ni pinxen, vull dir, estan allà com una mica passivament, però és molt bo, és molt bo. És un podcast que està claríssimament comissionat per ells i expliquen el per què internet ha nascut centralitzat, quins són els pros, quins són els cons. Inclús entren bastant en tecnologia, també, i toquen diferents temes com les redes socials, el gaming, està molt bé. I sobretot posen noms i cognoms a la gent que hi va participar. De veritat, jo, per a tots aquells que vulguin introduir el seu estimat en el món que a ells els hi agrada i amb el que nerdegen, crec que és la millor manera per fer-ho. Perquè si comences amb els facts i comences a explicar aquestes coses, avorriràs i et quedaràs sol, et divorciaràs i perdràs la custòdia dels fills. Llavors, el que s'ha de fer és això, és començar a entrar en temes entretinguts pels quals a poc a poc vas introduint el concepte i allò de manera indirecta i implícita va creixent en el teu estimat o estimada. Llavors, crec que és una bona manera per aquest estiu per començar a fer créixer l'amor i la passió per la tecnologia i el computer science en el teu altre jo. Com ho veus?
És boníssim, boníssim. Home, dues coses. Un, m'has picat la curiositat, és probable que me l'escolti. Dos, m'ha fet gràcia això que mencionessis que és un podcast comissionat i això és una cosa de la qual, mira, potser algun dia n'hauríem de parlar, però diuen que és una molt bona estratègia de fer branding, no? De fer estratègia de marca, que és la de no posis el teu nom al podcast, o sigui, el nom de la marca, sinó que comissiona un podcast sobre algun tipus de contingut que li interessa també la teva audiència, val? Doncs és a dir, si tu ets una marca de cadires i de ratolins i mouses i dispositius de gaming, fes un podcast de videojocs, no? Però d'alguna cosa com molt específica de videojocs, perquè això atrauràs la mateixa gent, que són la gent que et compra, no? Si tu ets Vodafone, doncs fes comissionar un podcast sobre la història de la telefonia mòbil, per dir alguna cosa, no? Però no posis allà que és de Vodafone i tot això. I es veu que això ha funcionat força bé durant els últims anys. S'ha de veure, i això igual obro un meló que no m'agradaria tastar avui, perquè dona per un o dos episodis, que és el tema de la publicitat encoberta. Val? Fins a quin punt és contingut, fins a quin punt és publicitat encoberta. La publicitat en podcast no està tan regulada com en xarxes socials, on sí que has de marcar explícitament quan és una col·laboració. Vull dir, s'hauria de veure. Val? Va haver-hi una miqueta de polèmica l'altre dia a Twitter per algú que posava que cobrava la gent que volia parlar en el seu podcast. Val? I que de tant en quant feia un episodi d'aquests, doncs li arribava, típic ponent que es proposa a l'agència de PR que diu, mira, podries entrevistar el CEO d'aquesta empresa pel qual treballem? Diu, vale, doncs això és un contingut patrocinat, té aquest cost. Però, clar, aquest tipus d'episodis, això no traspassa cap a l'usuari final, cap a l'oient. Per tant, l'oient no sap que allò és contingut. Clar, si és contingut patrocinat o no és patrocinat. Bueno, ho deixo aquí, val? Passem al següent, si de cas. L'altre que m'agradaria recomanar, que el vaig trobar de retruc, d'haver fet la prova a Audible, que avui me n'he donat compte que no he deixat de pagar, malgrat que he deixat d'usar, val? Que em vaig comprar un llibre sobre adquisicions d'empreses. Val? I ja n'havia parlat d'aquest llibre, quan vaig parlar de tot el tema de provar Audible i tot això. De fet, ara pues, tranquil·lament estic obrint l'aplicació perquè dic que m'he donat que estic pagant i no estic fent servir. Qui era el llibre? Era The Art of Selling Your Business, no? L'art de vendre la teva empresa. I així com el llibre, interessant, però no em va acabar d'enganxar per com estava narrat i perquè potser li he de donar una segona oportunitat als llibres, als audiollibres, el podcast l'estic trobant més interessant. Potser perquè és format podcast, és menys rígid, val? O sigui, l'autor està més deixat d'anar, més dinàmic i tal, i van explicant les històries d'empreses que es venen, no? Pèls i senyals, t'expliquen tot, és extremadament tècnic, pot ser molt avorrit per la gent que no està en el sector, però si a tu t'interessa saber les negociacions de com, doncs, de com començar a negociar un M&A a partir d'un partnership, o a partir de reventa, o a partir d'afiliació, o fent porta freda, o a través d'un broker. Després, quan es venu l'empresa, com negociar les clàusules de si t'has de quedar, no t'has de quedar, quant de temps, quant val això, altres tipus de coses, no? O com, fins i tot, has de vindre una persona important en l'empresa que t'ha comprat, fer-hi carrera. Està molt bé, eh? La veritat és que és un podcast que cada història és diferent, són episodis més aviat curtets i quan has sentit tres seguits, la veritat és que cansa, perquè és massa tecnicisme i són densos, però déu-n'hi-do, m'agrada molt perquè és com un business case cada episodi i si tu t'agrada, a mi personalment el tema de M&A m'agrada molt com a aficionat, val? Crec que és un podcast que s'hauria d'ensenyar o de fer escoltar obligatòriament a la gent que estigui fent, com es diu això, MBAs, no?
I tu què faries si et compressin Marsbase?
Hòstia, això ja ho parlarem en un altre episodi, tio, quan tingui les novetats, no, home, no. Quan, no ho sé, bueno, de fet, és una cosa que s'ha d'anar parlant de manera regular amb els socis, per si algun dia mai això passa o passés, es dona oportunitat, però bueno, és una resposta molt llarga, tio. Portem tres podcasts recomanats i portem 24 minuts registrats. No anem a bon ritme, tio. Deixem-ho per un altre dia i deixem aquí el suspens.
Interessant. Anem pel segon podcast, llavors, o no?
Vinga.
Ara va el meu segon. Abans, amb els Command Line Heroes... Mira, a mi hi ha una cosa que em molesta. Bueno, no és que em molesti. És que em confon. O em té inquiet. Crec que en els últims anys, per algun motiu, s'està confonent la tecnologia amb el computer science. És a dir, qualsevol cosa que olori a 1 i 0 se li dona el beneplàcit de la tecnologia. En canvi, un tio que està muntant un reactor nuclear modular, que els microreactors que es diuen, tio, aquest tio fa coses industrials. No, tio, o sigui, aquest tio fa tecnologia de l'hòstia, saps? O sigui, la definició de tecnologia s'està movent cap a un lloc que no m'agrada gens. És a dir, els meus amics es pensen que una red social que t'ajuda a buscar companys per jugar a pàdel té més tecnologia que muntar un reactor termonuclear. No, tio, és que és veritat, és que és la realitat, o sigui, està passant. Llavors, no és que molesti, però o sigui, em té com confós. És a dir, crec que ens pensem que tot el que passa en el telèfon ja se li posa la coletilla de tecnològic, no? Llavors, les empreses més casposes del món, simplement pel fet de que tenen una app, llavors ja t'estan portant la tecnologia, no? I això és un tema que em té una mica preocupat, no? Perquè penso, home, tio, aquí algú ha de fotre les coses, saps? És a dir, no viurem d'aplicacions que ens donen receptes per fer pastrami, saps? No anem bé així, no? Llavors, algú ha de fer coses interessants. Llavors, hi ha aquest podcast que està molt bé, que es diu S3. El tio està principalment a YouTube, però també té branca per tot arreu, eh? Vull dir, pots veure... El que passa és que fa gràcia veure'l, perquè va a les fàbriques i t'ensenya molt el que estan fent els fundadors que entrevista. Què fa? Aquest senyor està buscant gent que està intentant... Són aquests que jo els dic tecnoindustrialistes. Gent que està fent coses molt deep tech de tecnologia, industrial, però amb una capa tecnològica brutal. És a dir, i per mi aquesta és la veritable tecnologia. És a dir, els que canviaran una mica el món, no? Jo què sé. Fa poc va entrevistar el tio de Terraform. Té un punt molt interessant de dir que tens una font d'energia que és una mica imprevisible, ingovernable, i quin és el mecanisme per guardar aquesta energia, no? Llavors el tio fa alguna cosa molt contraintuitiu i és que té un procés superinteressant. per convertir energia que surt de les plaques solars en gas. O sigui, amb una cadena carbonada, vaja. Coses d'aquest tipus, no? O sigui, i surt penya que fa coses molt boges, com, no sé, que algú que s'està pensant en com fer criogènics reversibles, el del reactor nuclear, de robòtica, motors d'avions que funcionen amb tecnologia elèctrica, coses molt boges. I m'agrada perquè veus realment que hi ha penya que està fent tecnologia de veritat i que està, o sigui, que està somiant en fer coses increïbles. O sigui, perquè dia d'avui és això, no? Qualsevol aplicació que tothom li posa al cognom de tecnològica, té, bueno, o sigui, que ha fitxat un programador que just sortia d'un bootcamp perquè li faci el seu primer MVP, saps? És tota la tecnologia que té. I aquí veus que hi ha gent, tu, que està intentant ser el següent Rockefeller, com el següent industrialista del segle XXI. I m'agrada, perquè penso en aquest tipus d'empreses i no veig res que s'hagi pogut fer mainstream, no? I possiblement hi ha una oportunitat de la mateixa manera que va haver una oportunitat amb companyies de software més pur de desbancar incumbents, com hem vist que ha passat en els últims 20 anys, diu, igual hi ha una oportunitat ara en aplicar tecnologia en sectors industrials per desplaçar coses que semblen ara dia indespassable, com en el seu dia ho va fer el COA, o, en fi, aquesta és la idea. Què et sembla, Àlex?
Massa totxo, tio. No és el meu sector.
És lleuger.
Sí, val.
Curtets, Vull dir, no som llargs,
M'ha interessat molt el Common Line Heroes, val? Aquest no tant. Vull dir...
Aquest no ha agradat. L'Àlex no li agrada el Deep Tech. L'Àlex vol fer aplicacions de pàdel.
Jo vull fer putes merdes de SaaS i ja està. No és per això. Vull dir, simplement, ja no, el meu cervell tampoc dona per molt més. Vull dir, té molt més component de... Has de saber molt més de física, de química, d'indústria, etcètera, etcètera. I, bueno, saps? I això és... Em perdria bastant més i quasi que prefereixo reforçar les coses que sí que m'interessen o que conec, no? I aleshores poder-li extreure'n més suc. Però qui sap, Vull dir, de vegades em sorprèn que a mi mateix escoltant coses que no tenen res a veure amb el meu sector. Però, bueno... Vinga, passem a la meva última recomanació, que és un podcast que torna, per mi torna amb molta força, després d'haver passat un període llarg de transició, d'avorriment, de falta d'idees i de tornar-se en una caricatura de si mateix, que era el podcast de Basecamp, val? El podcast que es diu Rework, val? Després de, diguem, de l'episodi de crisi que va tenir Basecamp fa 3 anys, i després de... No sé si és que han estat molt concentrats en la seva feina, en la tecnologia que fan, en els productes que desenvolupen i tal, que van passar una època molt avorrida de podcast on estaven entrevistant a gent que no aportava res, que era simplement, doncs, anem a entrevistar clients nostres, i van passar a dir coses molt xules, molt interessants, molt transgressores, de cop i volta, doncs anem a entrevistar una persona que té una botiga de canaris aquí a Tucsonville i que fa servir Basecamp. I dius, home, el contrast ha estat molt heavy i aportava realment molt poc valor, no?, a l'audiència. I després van fer un refrito de anem a comentar els episodis dels llibres que hem escrit, comentem-los avui en dia, a veure si encara, doncs, diguem, s'aguanten o no s'aguanten. I vaig deixar-lo d'escoltar, el podcast. La veritat, vaig deixar-lo d'escoltar perquè vaig dir que, hòstia, s'ha convertit en una caricatura de si mateix. Ja la gent de Basecamp, per bé que els hi ha dit molt, són bastant de caricatura de si mateixos. Però... A l'últim any o així, he de dir que m'han sorprès molt positivament perquè han tornat a treure, ja per fi han tornat a les opinions fortes. Per què? Perquè segurament s'han recuperat a nivell de negoci, segurament s'han recuperat a nivell de reputacional, ja han passat la tempesta aquesta que van tenir el 2021, estan llançant nous productes, i fan molt bé una cosa, que és un concepte que vaig aprendre fa molt poc, que no sé si tu el coneixes, que és el founder-led marketing. Per bé que tu tinguis un equip de màrqueting a l'empresa, els founders són els que han de ser els amplificadors o els portaveus de la marca. Jo crec que és una cosa que és evident, no? Però moltes empreses se n'obliden d'això o no ho fan servir. Val? Aleshores, per tenir un màrqueting molt més autèntic, la gent de Basecamp això sempre ho ha fet molt bé. I com que últimament han tingut moviments estratègics molt interessants, molt trencadors, ja no només amb el tema d'aplicació de Hey, sinó quan van fer la polèmica de deixem el cloud, hòstia, han estat com una gran empresa super vocal amb el tema de sortir del cloud, amb el tema de acabem amb l'asfíxia financera del SaaS i de les subscripcions, que ara tornem al model de pagar un cop pel producte i ja està, no? Que estan traient aquesta sèrie de productes que es diuen Once, donar alternatives open source a sistemes que estan molt enrevessats i que igual, bueno, no és que siguin supertrencadors, però sí que conceptualment són diferents, com tot aquests sistemes que està traient el DHH per configurar-te un Linux en una línia de comandes, la seva pròpia eina de deployments que tenen i coses així. La veritat és que jo ho estic veient com, hòstia, que bé, torna a ser contingut que et fa pensar una mica, que et fa tremolar els fonaments d'internet, fa tremolar els fonaments del software i de la indústria per dir, ojo, que aquesta gent té en raó en moltes coses, que ens hem deixat endur pel sas i realment hi ha software que s'ha de pagar un puto cop i ja està. Val? I ells s'estan durant, no només t'estan donant aquesta opció, un software que té molt valor, que tu pagaries subscripció per això, val? Com és un chat, Campfire, però al final tots paguem per Slack o per Teams o per HipChat o el que sigui, no? Doncs no només compres el software, sinó que a sobre tens accés al codi. Val? O sigui, a mi això em sembla bastant trencador, perquè dius, per 300 pavos podem comprar un chat de primera classe, està fet en Ruby, per tant, és una cosa que podríem utilitzar a nivell intern per o ens el fem propi, o simplement per nivell de formació. Pots veure codi que ha escrit el mateix puto DHH i ja està. Vull dir, crec que és una cosa que està molt bé. El moviment aquest de sortir del cloud, hòstia, és que quan veies les xifres que tocaven aquesta gent de pasta que s'estaven deixant cada mes, no sé si era com $1 milió en cloud, i posant-s'ho ells en local gastaven $70,000, és que la diferència és astronòmica, val? Clar que són casos molt específics i s'han d'estudiar i, evidentment, doncs, bueno, també hi ha una part de màrqueting, segurament hi ha més pa que formatge en algunes coses, però m'està agradant que torna a ser un podcast que me l'escolto atentament. No allò de, bueno, no tinc res millor a escoltar, sinó que és com un vaig a veure el d'aquesta setmana de què va, perquè segur que té opinions fortes i té coses que et fan pensar. I molt bé, em trec el barret, perquè han tornat a fer viva la flama dels petits negocis a internet que volem tombar l'estatus quo.
Ah, noi, no sabia que ja tenien el primer. Això de Once.com, ara ja està el de Campfire, que és el de chat, oi? Ja es pot comprar això, no?
Correcte. I ara entrarà un altre que és per publicar-te els teus propis llibres, val? Que segueix diu Workbook, si no me recordo malament. I fa bona pinta, també. Jo no ho faré, però bueno, és perquè diuen, hòstia, publicar llibres a internet és un trunyo i, sobretot, les editorials et demanen coses molt absurdes com ha de tenir una llargada mínima, ha de tenir aquesta proporció d'imatges. Tu vols fer els llibres com els que es feien ells, no? Com el del Rework o el Remote No Office Required, que són llibres que al final són compendis de post de blog i que són molt visuals i que, bueno, que diuen, és que algun d'aquests el vam haver d'allargar, volíem que fos més curt, però l'editorial ens va obligar que tingués mínim 500 pàgines. I si nosaltres volíem que en tingués 482, què? No? Doncs amb això ho podràs fer i et donem tot el cicle de vida de la publicació d'un llibre a internet i au, saps? Bueno, per curiositat li fotré un vistazo, vull dir, mai se sap, però déu-n'hi-do, jo que he passat pel procés d'escriure el llibre, per sort no vaig tenir tantes restriccions, però puc entendre que altra gent hagi patit molt aquest procés.
Un podcast que ha reviscut, eh?
Què més em portes?
Jo no et porto un que ha reviscut. Mira, a veure. Ah, igual t'interessa aquest. Aquest sí que t'interessarà. No, el podcast no t'interessarà. Ja t'ho dic ja que no. Però t'interessarà la idea. Ja veuràs. Ja de fa molts anys... Tio, per cert, que he entrat aquí a Once.com i no puc... O sigui, els meus ulls no poden parar de veure 11.com. O sigui, és un domini que s'ha perdut.
Exacte. Sí. Això és com el que diuen, hòstia, han obert un Zara home i no hi ha Zara dona, no? Exactament el mateix.
Ja està, fins aquí la meva aportació del dia. Ja està.
Fins aquí, conversa de bar. Endavant,
sí,
endavant.
He canviat el tab i ara ja no ho veig. Doncs pues mira... Ja feia molt temps, bueno, de fet ja fa anys, per mi, personatge històric, està a la meva llista d'aquella que tinc de gent que ha influït en el meu pensament, un economista americà que es diu Noah Smith. No sé, igual et sona, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, el dels conills, que no sé per què sempre fa imatges de conills i coses, no sé per què. Bueno, no sé exactament. És un home que m'ha ajudat molt a entendre, sobretot, la política exterior i la cultura americana des d'un punt de vista molt economètric. I... És un tio que m'agrada perquè, independentment de com pensi o de les seves opinions, és un tio que t'explica les coses molt clares, no? I sempre va a buscar les dades com un mecanisme d'últim recurs, no? I diu, mira, jo si vols t'explico la història que vulguis, però les dades són aquestes. I és una persona molt interessant, crec que fa aquesta feina molt ben feta. Fins aquí tenim Noah Smith. Llavors, fa uns mesos vaig veure que el tio per sempre parlava d'un podcast, però és allò que... És que a vegades vas a llegir i t'oblides del complement accessori perquè ja, no ho sé, vull dir, amb tot el tema de la publicitat digital i la poca atenció que tenim, crec que a vegades fa scroll ràpid mental. Però un dia, no sé per què, mira, hauria estar dèbil, la meva carn estava dèbil i vaig caure, no? I vaig mirar. I vaig veure que tenia un podcast, igual et sona el personatge, perquè va ser un que em sembla que va ser un dels cofundadors de Product Hunt, que és un tio que es diu Eric Thornberg.
Sí, em sembla que va ser... Si no va ser cofundador, va ser early founder, però sí, sí.
I és un tio bastant vocal per les Amèriques a l'Oest i va muntar una espècie de network, com el que volem muntar nosaltres aquí a Catalunya, però el va muntar ell als Estats Units, que es diu Turpentine Media, que, per cert, fa una cosa molt interessant, que aquí ho deixo, consell per qui li pugui interessar aquesta idea, em sembla com un growth hack bastant interessant, i és que en els seus podcasts, ell el que fa és que sempre posa, by Turpentine Media, però el nom del podcast el posa entre cometes. I això què et dona? Si et fixes, la vista per defecte de totes les aplicacions de podcast és que estan ordenats alfabèticament els shows.
Boníssim.
I els seus sempre surten els primers.
Growth hack.
És brillant. Vale? Perquè jo, a poc, em vaig escoltar amb diversos d'ells i veia que tots estaven a dalt. I deia, però com pot ser que et siguin tots a dalt, cabron? Si tens uns noms raríssims. I és per això. És perquè el tio posa cometes. Ben jugat, Eric. Ben jugat. Molt ben jugat. Vale, pues a l'Eric, un dels podcasts que té en el network, que no me'ls he escoltat tots, evidentment, és un que es diu Econ 102. No és 101, o sigui, no és el més bàsic, sinó que és una miqueta més avançat, no? I llavors, sí, t'agrada l'economia internacional, vols entendre una mica com funcionen les coses en el món, anem a dir com, quines són les palanques socials que mouen l'economia, fa un podcast setmanal amb el Noah Smith, que, per cert, és un tio bastant engaging, a mi m'agrada molt, igual això és un gust personal, i ajudarà a entendre per tots aquells que l'economia ens cau potser una mica més lluny perquè no som del sector i el més avançat que sabem és Indexa Capital, que ens hem d'indexar i oblidar-nos de tot. Vale? Si vols una mica més de profunditat que això, el que podries fer és escoltar aquest podcast perquè t'ajuda molt i, sobretot, també, ara que venen les eleccions americanes, t'ajuda molt a entendre el pensament americà i què és el que influeix la cultura més occidental del món. Fins aquí la meva tercera recomanació.
Sona de collons, tio, la veritat. Aquest m'ha interessat força. Sí, l'Eric Thornberg fa molts anys que el segueixo per Twitter, una persona força interessant. Bueno, es nota que és una persona de producte, de comunitat, no? I aquest growth hack està molt ben trobat. És d'aquelles coses que suposo que perquè els que tenim un podcast fem servir un distribuïdor de o sigui, com jo que pel podcast de Mars Base, no? Que faig servir Buzzsprout, que ja t'ho envia a tots els canals. Aleshores, clar, tu no, pel fet de posar-ho només a Buzzsprout, no saps les regles de tots els canals on ho envia, no? Que si Amazon Podcast, que si l'aplicació d'Apple, que si Spotify, etcètera, etcètera. Per tant, no pots optimitzar per cada un d'ells. Tot i que al final optimitzaries només per dos, perquè només amb dos o tres doncs tens el 80% de la quota de podcast del mercat, i això és ben sabut. Però és veritat que ja no vas a optimitzar per Amazon, ja no vas a optimitzar per Apple ni per Spotify, que igual ho hauries de fer, hauries de trobar aquests petits hacks perquè et donin una miqueta més de... Li poses el thumbnail diferent, li poses, doncs, en aquesta plataforma funcionen les cometes, en aquesta no... No ho sé, ha d'haver-hi el... Segur que hi ha un cert art aquí, que segurament funciona pels podcasts més escoltats o més populars, però bueno, déu-n'hi-do, no? O sigui, una miqueta com nosaltres el que vam fer amb Apple en el seu moment, doncs això es perd quan fa servir un intermediari, en aquest sentit. Per tant, jo crec que té una miqueta el seu secret aquí i, hòstia, una miqueta de saber un nivell superior al que conec d'economia m'aniria força bé. Val? O sigui, que aquest també me l'apunto.
Per cert, he mentit. Ara m'he donat compte que he mentit.
Per què?
Si bé és cert que vaig descobrir el podcast a través del link del Noah Smith, del post, la network no la vaig descobrir aquí. Ara m'he recordat. La vaig descobrir, i això és curiós, eh? A vegades la teva feina fa coses. Perquè em va escriure una persona que tenia un podcast que es deia The Leader Series i perquè això va venir a través de Customer Support, perquè ara no recordo quin problema tenia. I jo sempre, per curiositat, sempre miro qui és i què fa i a què es dedica. Sempre hi ha gent interessant. Inclús vaig extendre una conversa de customer support amb una persona que tenia un podcast de Fórmula 1, o sigui, imagina't, eh? Pues, aquest venia d'un network, però tenia el podcast hospedat a RSS. Llavors era com, que raro que ets d'un network i tens aquí el podcast. I llavors vaig mirar i vaig veure que era Turpentine. I vaig dir, que raro. Llavors vaig entrar a la network i vaig veure que el network era el de l'Eric Thornberg. I va ser així com vaig descobrir Turpentine. Bé, disculpes per haver donat uns fets que no eren veraços, malgrat ningú sapigués, jo ho comento.
Turpentine és aquella paraula que sempre que la sento, la busco, perquè no me'n recordo de la traducció. I a més, mira que hi ha cançons de... Hi ha alguna cançó surt, no? Em sona que hi ha una cançó de Bad Religion que ho diu. I busco, no sé què collons, o sigui, no sé per què, no ho retinc, i se m'oblida el moment, saps? Si ara mateix no et sabria dir què és Turpentine, quina és la traducció, però bueno. Sí, la cançó de You, de Bad Religion, la que era una de les famoses del Tony Hawk's Pro Skater 2, diu aquesta paraula, és quan la vaig descobrir amb 13 anys, val? I vaig dir, hòstia, aquesta paraula, què collons vol dir, saps? Vaig buscar irregularment, un o dos cops l'any busco Turpentine i se m'oblida, saps?
Turpentine és resina, no?
És resina? Doncs pues, tu imagina, no ho sé si és resina, vull dir...
Em sona que és resina.
Resina és resin, vull dir, és igual. Però, bueno, pot ser un sinònim, però jo diria que és més com un... És un merder, no? O és que no ho sé, vull dir, no... És el que em ve ara al cap, però bueno, a veure.
Mira, definició. Turpentine, i tradueixo en català... És un fluid obtingut per la destil·lació d'una resina...
Trementina.
Fluid obtingut per la destil·lació d'una resina. Uf, jo pensava que era resina.
Aguarràs mineral trementina, però què hòsties és això, Marc? Aguarràs, us t'ho imagina't.
Quina cosa més complicada.
Bueno, dit això, ens hem anat una bona estona parlant de podcast. Jo proposo tallar aquí. I deixem els llibres per un altre dia, què et sembla?
Deixem els llibres per un altre dia, sí senyor.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.